Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Badalona no podrà obrir demà, 12 d'octubre, les seves dependències municipals. El titular del jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona ha notificat al consistori que impedeix obrir i treballar en aquesta administració. És una mesura cautelar que posa de moment punt final al pols entre l'administració local badalonina i la delegació del govern espanyol, que ha guanyat María de los Llanos de Luna, la delegada del govern. L'Ajuntament havia dit que hi presentaria recurs. L'alcaldessa Dolors Sabater considera desproporcionat el recurs judicial presentat per la delegada del govern espanyol. Dues secretàries judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han comunicat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la resta de membres de la mesa i al secretari general de la cambra l'última resolució del Tribunal Constitucional. Aquest migdia, les secretàries han anat a la cambra catalana per lliurar amb mà a Forcadell la notificació de l'alt tribunal que l'envia a la Fiscalia per haver permès la votació en el ple de la cambra de les conclusions de la comissió del procés al full de ruta de desconnexió amb Espanya. Una macrooperació policial ha acabat avui amb un balanç de rècord. 100 tones d'haixís, 109 detinguts, 11.400 armes lleugeres i més d'un milió de cartutxos i 10 tones d'explosius. Aquest és el botí que s'ha requisat a una xarxa presumptament dirigida per sirians i que nodria d'armes grups insurgents de Líbia, entre ells terroristes jihadistes. Segons la Guàrdia Civil, l'operació ha estat coordinada per Europol i ha implicat cossos policials d'Espanya, Itàlia, França i Grècia. I continua la tensió diplomàtica entre París i Moscou. El president rus Vladimir Putin ha ajornat el viatge que havia de fer a la capital francesa dimecres vinent després de les crítiques de l'Elisi als bombardejos russos a Alep. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aquest dimecres, dia 12, Ràdio Estel us oferirà a les 8 del vespre l'acte institucional de la Diada de Catalunya celebrat el passat 10 de setembre al Born. Un acte dedicat als fluxos migratoris del segle passat que han tingut lloc a Catalunya. Presidit pel president de Catalunya, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Amb les veus dels actors i actrius Carme Elias, Pep Monner, Pep Planes, Mireia Illamola i Artur Rauric, acompanyats de diferents formacions musicals. Serà aquest dimecres 12 d'octubre a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
No hi ha camí per a la pau. La pau és el camí.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.
Ràdio Estel.
És Gran ser gran, de dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel. Un programa dedicat al 100% a les persones grans. Patrocinat pel grup de residències Gran Vida. Ningú l'estima com tu, ningú el cuida com nosaltres. És Gran ser gran, un espai on resoldre tots els teus dubtes i seguir aprenent. De dilluns a dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Estel.
Feliços els pobres en l'esperit. D'ells és el regne del cel.
Mateu 5:3. És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Un dels majors honors de la vida és cuidar aquelles persones que una vegada van cuidar de nosaltres. Comencem, és gran ser gran. Salutacions de part de l'equip del programa, amb Mario Ramírez. Bona tarda, Mario. Als controls tècnics i Marc Rius a la conducció. Avui parlarem de què són les residències. Per parlar d'aquest tema, ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, que és gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut al programa.
Hola, bona tarda.
Bé, avui ens parlaràs de què són les residències. Bé, per començar, doncs, això, què són les residències?
Bé, les residències no deixen de ser centres de serveis socials, que destinats únicament a un aspecte, que és l'allotjament d'aquell usuari o aquell resident que està ingressat a la residència. Aquest allotjament pot ser temporal o pot ser de manera permanent, que és realment el que és habitual. Aquest allotjament va destinat bàsicament a persones majors o persones, també en algun cas, que pel tipus de discapacitat que tinguin, sigui recomanable l'accés a la residència. Les residències no deixen de ser una alternativa a la llar, que per diverses circumstàncies, siguin familiars, siguin econòmiques o siguin sociosanitàries, aconsellin o desaconsellin, en aquest cas, que l'usuari o el resident continuï vivint a la seva llar. Per aquest motiu és molt important que les residències es converteixin en autèntiques llars. En aquest sentit, és primordial que els propis residents portin una vida el més semblant possible a la que portaven fins al moment que portaven en el seu domicili fins al moment d'ingressar a la residència. Aspectes com la intimitat del resident dins d'una residència, que es permeti a la residència portar les pertenences personals del resident a la mesura de lo possible a la residència, que es permeti al resident que pugui rebre la major quantitat de visites possibles, tant de familiars com de persones molt properes, que es permeti també al resident que pugui seguir amb els seus costums habituals fins en el moment de l'ingrés a la residència. Això és molt important.
O sigui, perdona, estàs dient, per exemple, que, no sé, que un avi diu, bueno, jo tenia un armari que me'l van fer quan em vaig casar i m'agradaria portar a la residència. Pot portar?
Correcte. I a més és molt recomanable. En el grup Gran Via el que fem sempre és fomentar aquests aspectes, perquè és molt important i, sobretot, en un inici, en aquest període d'adaptació, el resident a els nostres centres és molt important que així sigui. És a dir, la tauleta de nit, que se la pugui portar al centre, les fotografies dels nens o dels fills que la pugui portar al centre i posar-la a l'habitació. Aquests aspectes són molt importants.
Suposo que hi ha tipus, no?, de residències. Explica'ns quins tipus de residències hi ha, sisplau.
Sí, actualment hi ha bàsicament dos tipus de residències. El que s'anomena les llars residències, que són aquests centres en els quals que tenen una característica en comú, que és el tipus d'usuari que hi ha en aquestes llars residències, són gent que tenen encara una certa autonomia per fer les activitats més bàsiques de la seva vida diària. I el que ofereixen aquests centres són un suport, que pot ser puntual, en diari, de personal i d'organització. I després el que entenem per residències, que són les més conegudes, són les residències assistides, que són aquells centres que ofereixen una assistència integral a l'usuari o al resident per a desenvolupar les activitats diàries, des de la neteja, de l'alimentació, la garantia de la presa de la medicació corresponent, etcètera, etcètera.
Quins tipus d'atenció rep el resident dins d'una residència, d'aquestes residències que avui estem parlant?
L'atenció que rep el resident en un centre residencial són bàsicament dos, els podríem incloure en dos grans grups. Un és l'atenció directa, que és l'atenció que ofereix el personal de la residència directament en el resident, o sigui, interaccionant directament amb el resident, que és l'atenció directa, que podien ser de pràcticament dos tipus, que és l'atenció higiénico-sanitària, que és l'atenció principal que rep un resident, l'atenció psicosocial, que va encaminada a millorar i mantenir les aptituds de les persones en els àmbits funcional, cognitiu, emocional i de participació comunitària, i després està l'atenció mèdica, l'atenció que dona el grup sanitari que hi ha dins d'una residència format bàsicament per tres professionals: el metge o metgessa, el fisioterapeuta o la fisioterapeuta i l'equip d'infermeria.
El fisioterapeuta és important, no? Bueno, tots deuen tenir la seva importància, però vull dir, per la mobilitat, no? Per, suposo que la gent gran és com més necessiten d'exercicis i massatges, rehabilitació.
Tots els professionals que intervenen o que inclouen dins una residència són importants. Nosaltres en el grup Gran Vida el que creem sempre són equips multidisciplinars. Mm. És a dir, avui en dia cap dels professionals que participa en l'atenció directa d'un usuari nostre pot actuar de forma unilateral. És a dir, sempre és consensuat amb tot l'equip i sempre tinguin en compte les prioritats de l'usuari, però des de l'àmbit del punt de vista del professional, de tots els professionals que formem part. I després estaria l'atenció indirecta. L'atenció indirecta és aquella que donem no directament a l'usuari, però és tan o més important que la directa. Aspectes com la neteja del centre, aspectes com la bugaderia, aspectes com la cuina, que és molt important, que després en parlarem, dels temes alimentaris dins d'una residència, són aspectes que es fan indirectament, no interaccionant amb l'usuari, però són tan o més importants que l'atenció directa i que moltes vegades no en donem tanta importància.
Anem a recordar el correu electrònic del programa per si algun oient doncs, bueno, es vol posar en contacte amb nosaltres, vol dir la seva, vol formular alguna consulta, sàpiguen que ho poden fer amb el correu electrònic esgrancegran@radioestel.com. esgrancegran@radioestel.com. Per què hem d'anar a una residència?
Hem d'anar a la residència per molts motius. Els avantatges d'estar en una residència envers estar al domicili són molt àmplies. Les podríem englobar en bàsicament tres aspectes. És cert, hi ha molts estudis que el que fan és rectificar i comprovar que la convivència i la sociabilització del resident en una residència permet incrementar la qualitat de vida del resident. I el que fan tots aquests estudis és demostrar-ho a partir de tres nivells de la nostra vida diària. El primer és el social, és a dir, l'usuari o el resident, quan està a la residència, una de les coses que fa des del punt de vista social és interaccionar amb altres companys. Es fan activitats conjuntament, es juga conjuntament, es fan visites als companys en cada una de les seves habitacions, es creen amistats. I això el que permet és un aspecte que en el domicili es tendeix a no existir, que és que es treballa la sociabilització de l'usuari dins a la residència. I s'evita una qüestió clau que en molts casos podem caure en l'error de cometre si ens quedem a casa, que és que evitem l'aïllament de l'usuari a la societat. A Catalunya, el 60% de les persones majors de 85 anys avui en dia presenten dificultats, tant el caminar com el vestir-se, i això el que fan és que la gran majoria dels casos la persona major de 85 anys no surt al carrer.
Clar.
Per tant, un dels riscos de quedar-se al domicili és que podem caure en el gran error d'estar aïllats de la societat, cosa que la residència t'ofereix aquesta possibilitat. L'altre gran avantatge és de l'estil de vida, és a dir, el fet d'estar en una residència s'activa aspectes molt importants per a la qualitat de vida d'una persona, no només de la tercera edat, sinó de tots nosaltres, com és la ment. Tots activitats, tallets i tallers que es fan en una residència programats per psicòlegs i educadors socials, com per exemple pot ser recordar-se del nom dels altres companys de la residència, com anar caminant a les altes plantes de la puguin haver a la residència, practicar gimnàstica, encara que sigui suau o sigui gimnàstica passiva, tot això que es fa que és que es mantingui el resident mental i físicament actiu. I l'altre aspecte que l'hem anomenat anteriorment és la dieta. Les dificultats físiques i les pèrdues de memòria, que és un denominador comú a les persones de la tercera edat, el que poden provocar són problemes per cuinar a casa, i això el que provoca és que s'acaba menjant incorrectament. La dieta sana i equilibrada, que garanteix un centre residencial, aporta grans millores en l'aspecte físic i també anímic del resident. Mm?
Recorden, sisplau, el telèfon vostre, per si algun oient... De tota manera, es van passant falques aquí a Ràdio Estel, però recorda'ns-el, per si algun oient vol anar ara, doncs, posar-se en contacte amb vosaltres, fer-vos alguna pregunta.
Al Grup Gran Vida tenim un telèfon que està operatiu de dilluns a diumenge, que és el 93-181-50-27, que és un telèfon que posem a disposició per a qualsevol persona que tingui qualsevol dubte relacionat amb els aspectes que ara estem parlant o amb qualsevol altre relacionat amb el sector residencial.
93-181-50-27.
Correcte.
Es parla molt de que hi ha molts àmbits que en una residència es milloren les persones. Uh-huh. En quins àmbits s'aconsegueixen millores quan ingressem en una residència?
Uh-huh. Sí, hi ha una dada que és molt important, que és molt important que l'oient conegui en aquests moments, que és el 45% de les altes hospitalàries a Catalunya actualment són de persones de majors de 65 anys. És a dir, pràcticament la meitat de les persones que avui en dia reben una alta hospitalària tenen més de 65 anys. Aquest percentatge es redueix pràcticament a la meitat, és a dir, passem de pràcticament el 50% al 25% quan aquesta persona està en una residència. És a dir, el fet d'estar en una residència redueix pràcticament a la meitat la probabilitat d'estar ingressat en un hospital. I per què passa això? Doncs pels tres punts que hem parlat abans, és a dir, a l'aspecte del control de la dieta, a l'aspecte de la millora en la qualitat de vida, provocat per la feina que es fa de tots els professionals que estan a dins la residència, i també, que és molt important, el tema social, si evitem l'aïllament de la persona quan està en el seu domicili.
Has parlat de l'alimentació en una residència. Fins a quina importància té l'alimentació en una residència? És important?
Sí, és molt important. De fet, l'alimentació és molt, molt important per a totes les persones, però més encara per a les persones de la tercera edat. Per què? Pues perquè si no es pot caure en la tendència de cuinar malament o provocar o anar a consumir una dieta, diguem-ne, desequilibrada. Hi ha una figura que és molt important en la residència, que és el responsable o la responsable higienico-sanitària, que és la persona que ens garanteix que la dieta de cada un dels residents és l'adequada, en funció del seu gènere, en funció del seu pes i també en funció de la seva edat.
Clar. Estem parlant del Grup Gran Vida. Nosaltres, bueno, per suposat que no parlarem malament ni bé d'altres tipus de residències o altres grups, però segurament no a totes les residències hi ha d'haver una dietista o un metge, no? O sigui...
En quant al tema de l'alimentació, la normativa és clara en aquest sentit. Ja. És a dir, tots els menús que es preparen a una residència han de venir aprovats per dues figures que són importants. Una és la dietista i l'altra és la responsable higienico-sanitària de la residència, no? El Grup Gran Via, què fem? Actualment estem fent per cada un dels nostres centres 8 tipus de menús diferents, en funció de les característiques de cada un dels nostres residents. Per què? Pues perquè entenem que, malgrat hi hagi uns estàndards d'alimentació, quan un resident està a la residència, podem personificar molt millor el tipus de dieta que pren en funció de les característiques que pugui tenir i que nosaltres controlem, òbviament.
Hi ha d'haver un moment a la vida, suposo, que han de decidir, bueno, doncs anem a buscar una residència doncs pels meus pares o per nosaltres mateixos. Quan és aquest moment? Què fa encendre la làmpada per dir ara haig d'anar a buscar una residència, ja?
Moltes vegades el que sol passar és que el que pren la decisió no és el propi resident. És a dir, és la família, no? I saber quan és el moment és un aspecte moltes vegades difós, en el sentit de que qui ha de prendre la decisió en aquell moment ja no està capacitat per prendre la decisió i la prenen terceres persones, encara que siguin familiars propers a nosaltres, però ens la prenen per nosaltres, no? Aquí el que fora interessant, i és un aspecte que estem treballant des de fa molt de temps ja amb el Grup Gran Vida, és el servei residencial és un servei preventiu, és a dir, jo m'he de plantejar a quina residència voldré anar i com voldré que em cuidin i quines instal·lacions haurà de tenir el centre quan tinc la capacitat de decisió per al dia que arribi, que em trobi en aquella situació de dependència que provocarà que m'han d'ingressar en un centre. i evitar que siguin terceres persones, encara que siguin els meus fills, que decideixin per mi, no? El moment pot ser... Nosaltres en el grup Gran Vida tenim persones que són perfectament autònomes, que es lleven al matí, que esmorzen amb nosaltres i se'n van tot el dia fora a fer una vida absolutament normal i tornen al vespre a la dinar per continuar estant amb nosaltres, no? I hi ha persones que ens ingressen als nostres centres i que tenen un grau de dependència molt elevat. Això depèn de cadascú. I cadascú, en funció de les necessitats que pugui tenir, de les seves preferències, decidirà quin és el moment.
Bé, quan hem trobat el moment i ens hem dit, bueno, doncs anem a buscar una residència, amb què ens hem de fixar més a l'hora d'escollir? O sigui, com podem saber o conèixer quina residència és millor que una altra? Perquè, clar, n'hi ha moltes. I nosaltres no som experts, no som professionals.
A la Grup Gran Vida ens centrem en la persona, primer en la persona, és a dir, el servei que donarem a la persona quan parlàvem fa un moment de l'atenció directa, és a dir, aquell servei que donem quan interaccionem directament amb l'usuari. És a dir, hi ha residències que ofereixen altre tipus de serveis molt més luxosos en quant a instal·lacions, per exemple, habitacions amb una sèrie de comoditats, no? Que en la gran majoria dels casos que nosaltres ens trobem al dia a dia, el resident no ha tingut mai. Per tant, és de suposar que ara a la tercera edat encara els valorarà menys, no? Jo, la nostra recomanació en aquest sentit és que ens basem en aquells aspectes que nosaltres valorem més de la nostra vida i què volem que aquests aspectes, com volem que aquests aspectes ens els treballin dins una residència. I em remarco aquí que és molt important el servei que donem les persones en aquella atenció directa que donem en el nostre usuari. Això és el que hem de buscar.
Tem a recordar el correu electrònic per si algun oient es vol posar en contacte amb el grup Gran Vida. És gransegran@radioestel.cat. És gransegran@radioestel.cat o al telèfon 93 181 50 27. Bé, si un dia decidim passar tot el dia amb un familiar que ja hem ingressat a la residència, és normal que puguem fer-ho amb aquestes persones? Si podem anar a passar un dia en una residència?
És absolutament normal i, de fet, en el grup Gran Vida el que fomentem és la visita del familiar a l'usuari. És un aspecte molt positiu que l'usuari pugui, allò que parlàvem fa un moment, no? Les residències hem de fer el màxim possible perquè l'usuari se senti com a casa seva. I una persona difícilment se sentirà en el centre residencial com a casa seva si no rep mai visites dels seus familiars. Per tant, hem de fomentar-ho molt, això, i des del centre del grup Gran Vida ho fomentem. Ens hem d'adaptar, a la mesura de lo possible, als horaris de les famílies, és a dir, aquells horaris d'atenció i de visites als rígids, avui en dia entenem que han quedat obsolets. En la mesura de lo possible, repeteixo, però ens hem d'adaptar als horaris de cada una de les famílies perquè no sempre els hi serà possible visitar-nos o visitar el seu usuari en funció dels horaris que tingui cadascú i de les seves prioritats, òbviament, i aquí em refereixo bàsicament a la feina de cadascun de nosaltres. Però és un aspecte molt positiu, és un aspecte que beneficia directament a l'usuari, que al final és el que tots volem.
Has parlat abans que és molt important el personal d'una residència, el metge, l'infermera, el fisioterapeuta. Realment, doncs, ha de ser així, no? Perquè, no sé, quasi tots els que estem escoltant a la ràdio, els oients, i nosaltres que estem aquí a l'estudi, hem anat a residències, hem anat a visitar malalts, a visitar persones que estan ingressades en una residència. La veritat, jo a vegades he vist unes cares molt serioses, amb poc humor, amb una sèrie de tristor. I realment, quan vaig venir a parlar amb vosaltres, a l'Ella, el primer dia que ens vam veure, doncs vaig observar que, no sé, estaven contents, potser serà perquè aquella muntanya és màgica, com la de Montserrat, no ho sé, aquella tranquil·litat que hi ha allà, però estaven alegres, estaven contents, estaven fent exercicis. Suposo que hi té a veure el personal, amb el contents que també que treballin, en fi, una sèrie de coses, no?
És la tornem la a parlar de la correcta, de l'atenció directa que parlàvem a l'inici, no? És la satisfacció del nostre resident es mesurarà en gran part en funció de l'atenció, el tipus d'atenció que nosaltres donem. Ja no em refereixo únicament a l'atenció funcional que pugui donar un fisioterapeuta, una doctora o un metge dins una residència, que segurament ha rebut molta formació teòrica per donar-la, sinó en l'àmbit més humà. En l'àmbit més humà. Nosaltres sempre parlem, quan parlem tots els professionals, que la major satisfacció que tenim quan ens donem compte que estem fent les coses molt bé és quan la família ens felicita en el sentit de dir és que el meu pare, és que la meva mare no era així abans. I ara, des de que està aquí, és alegre, interacciona, és una persona extrovertida, és una persona alegre. I això és la màxima satisfacció que nosaltres tenim. Les residències són formades per persones de la tercera edat. És a dir, això és un aspecte que no es pot obviar. Però sí que el canvi que pot tenir un resident, sobretot en els últims anys, quan ha viscut en el domicili i passa a ingressar a la residència, aquest canvi en la seva personalitat, en la seva manera de ser, que sigui una persona molt més activa, que s'aixequi al matí, cada matí, amb ganes de fer coses, que sàpiga que avui és dimarts i avui toca el taller de que sigui i se'n recordi que avui és dimarts i que toca fer aquest tipus d'activitat i que, sobretot, es desperti amb ganes de fer-la. Això és el que hem de perseguir.
Com es fa un ingrés? O sigui, es parla, venen els familiars, parlen amb algú...
L'ingrés es pot fer de molt tipus, però sempre ha de complir una condició. I sense aquesta condició no es pot fer un ingrés en una residència. L'ingrés únicament es pot fer, i en el grup Gran Vida sempre ens assegurem de que així és, quan el resident, el propi resident, de manera formal, quan dic de manera formal vol dir per escrit, manifesta la seva voluntat d'ingressar a la residència. En molts casos, o en alguns casos, això no és així. Per tant, aquella persona no pot ingressar a la residència. Únicament pot ingressar a la residència aquelles persones que han manifestat la seva voluntat d'estar a nosaltres en un centre.
Clar. Les visites, és, com ja ho has dit abans, és a qualsevol hora, no? No és una hora de les hores de visita o els matins és...
Hi ha unes hores estàndard, diguem-ne, de visita, que són a partir de les 10 del matí fins a la 1 del migdia tarda i a partir de les 3 fins allà a les 7. Tanmateix, cada un dels centres valora quan hi ha peticions de la família de visitar el seu familiar fora d'aquests horaris.
I per acabar, quins consells donaries a les persones que ara ens estan escoltant i tenen el seu pare per ingressar, però no acaben de decidir-se perquè no sé si el cuidaran prou bé... si estarà molt separat de nosaltres. En fi, què els hi diries?
Sempre donem el mateix consell quan una persona ens fa aquest tipus de plantejament. És, vostè s'ocupi de disfrutar del pare, de la mare, del tiet, de la tieta, de l'avi, de la iaia, que nosaltres ens ocuparem de cuidar-los.
Molt bé, doncs, recordem als nostres oients el nostre correu electrònic, que és esgransegran@radioestel.cat, i el telèfon del grup Gran Vida, que és el 93 181 50 27. Nosaltres tornarem demà amb més temes, amb més coses de residències i més consells als nostres oients. Gràcies per estar amb nosaltres i fins demà. Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida. Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia.
L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la Fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.